Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Miquel Jarque. Els talls de telefonia que en els últims dies han deixat sense servei al municipi Berguedà de Gósol i Mig Pirineu han fet que el govern citi les principals companyies al Palau de la Generalitat. Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que la intenció és buscar-hi solucions.
No només veure, sinó sobretot buscar solucions per assegurar aquest servei a tots els municipis, tinguin la dimensió que tinguin i siguin on siguin a la geografia catalana. Abans d'abordar camins sancionadors, ens agrada doncs, parlar amb les companyies, ens agrada parlar amb les empreses, saber si hi ha solucions i primer caminar pel camí de les solucions.
A la trobada hi haurà, entre d'altres, el director general de Telefònica, el de Vodafone i el d'Orange, els responsables de Cellnex i LocalRed, encarregats de les infraestructures de telecomunicacions i representants de les diferents entitats municipalistes de Catalunya. Més notícies. Maria Alba Gelabert.
La nova secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, deixarà l'àrea metropolitana de Barcelona. Alemany ha anunciat avui que deixarà de ser-ne consellera i també abandonarà la vicepresidència de l'àrea internacional de l'entitat. Seguirà com a líder d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Ha comunicat al partit que deixaria el càrrec supramunicipal quan va assumir el rol de fer tàndem amb Oriol Junqueras al capdavant de la formació republicana. Formalment, però, no ha notificat, ho ha notificat aquesta setmana.
El rei Felip VI no assistirà a l'acte inaugural de la commemoració del mig segle de la mort de Franco, que es farà dimecres vinent a Madrid. La Zarzuela ha al·legat motius d'agenda per no sumar-se a un acte que vol celebrar l'inici de la transició. En canvi, el monarca sí que participarà en una visita institucional als camps de concentració d'Auschwitz i Mauthausen a Mercadà dins de la mateixa commemoració.
El primer ministre francès, François Bayrou, afirma que existeix un camí per sortir de la inestabilitat política en què està immers el país des de les eleccions de l'estiu passat. És el missatge que ha llançat el seu gabinet en el primer Consell de Ministres celebrat a l'Elisi en presència també del president Emmanuel Macron. Després del breu mandat de Michel Barnier, el més curt de la història de la Cinquena República a causa de la pèrdua de suport de l'extrema dreta, Bayrou té múltiples reptes per davant. Un dels principals és adoptar uns pressupostos de manera urgent.
Més llum, més bon so i més visibilitat a la cavalcada dels Reis d'Orient a Barcelona aquest diumenge. El seguici reial lluirà carrosses noves, coreografies i músiques i serà més inclusiu. Més de 1.300 participants entre ballarins, músics, actors i voluntaris acompanyaran ses majestats a partir de les 6 de la tarda en la tradicional desfilada, l'espectacle de carrer més gran i multitudinari de la ciutat. El recorregut, com l'any passat, sortirà de l'estació de França i acabarà 3 hores després a la Font de Montjuïc. Hi haurà inflables gegants i música, coreografies, carrosses com la del Patge Gregori, que per cert fa dies que és a Barcelona per ultimar els preparatius de la Nit de Reis.
Hem preparat espais reservats, coreografies adaptades i llengua de signes catalana, per tal que ningú es perdi aquesta experiència única. A més, per primer cop, comptarem amb la participació d'un grup de persones invidents que formaran part del seguici.
A Barcelona, els Reis d'Orient arribaran a la ciutat per mar amb el Pailabot Santa Eulàlia i des del Portal de la Pau es traslladaran al punt de sortida de la cavalcada en uns carruatges portats per cavalls, aquest any en homenatge al bicentenari dels Tres Tombs de Sant Antoni. Ara esports amb Alfons Gorina. Bona tarda.
Bona tarda. El Barça rebutja la totalitat dels diners de la cessió de la gestió de part dels seients VIP del nou Camp Nou. Un cop ingressats, ha tornat a enviar la documentació a la Lliga de Futbol Professional i a la Federació Espanyola per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor i també per recuperar la norma de l'1x1 del fair play financer. Un cop la Lliga i la Federació Espanyola exposin la seva resolució, Joan Laporta, el president blaugrana, explicarà la situació. Mentrestant, l'equip ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar el partit de Copa de demà a Barbastre. Encara en clau blaugrana, el club ha descartat el fitxatge del base Tomàs Hertel, que en un principi havia de firmar avui per l'equip de bàsquet. A les 6 hi haurà una roda de premsa del jugador per donar la seva versió. A tot això, l'equip blaugrana té aquest vespre partit de l'Eurolliga a la pista del París. Començarà un quart de nou i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira per l'app de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. Aquesta tarda també, a les 6 de la tarda, juga el Joventut partit de l'Eurocup a la pista del Wolves lituà. I d'altra banda, la Lliga avui juga el València-Madrid pendent de la 12a jornada, partit amb què els madridistes tenen l'opció de situar-se líders provisionals en cas de victòria.
Fins aquí les notícies.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè això...
Quan li canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda i ara ens posem seriosos. Parlem d'esports, concretament de bàsquet.
Seriosos, seriosos, no sé.
Seriosos perquè, com que no en teniu ni idea, m'he de posar jo seriosa.
Sí, perquè jo no sé ni què dieu.
No, però tu no saps ni el que és el bàsquet.
Menja, menja.
Has jugat alguna vegada a bàsquet, Marta Pontnou?
Sí, sí. Tu, us ho prometo, de pivot, no, durant 2 o 3 anys era molt joveneta, molt petita.
Ah, de veritat?
Us ho prometo.
El
que passa, ho vaig deixar perquè no em feien jugar els partits.
Però no era gaire bona.
Perquè era petosa. I soc petoseta.
Ai, senyor, avui seguim a la sobretaula amb en Malcom Otero, amb la Marta Pontnou, amb l'Anna Ayala. De seguida llegirem missatges que segueixen arribant, no, Anna?
En tenim un carro i estem començant a omplir el segon carro, ja.
Recordeu, la pregunta que us fem avui, el 607-07-09... Ara has obert una cosa.
Traumes.
Però això que és un bar?
Sí.
És que ens ho passem tan
bé. Però ben bé que és Coca-Cola,
perquè
si no sembla bona cervesa.
La Coca-Cola, i tu també.
Home, sí, clar.
Els dos amb la Coca-Cola. No, ja podeu anar agafant forces, perquè d'aquí a res, mitja horeta justa, farem el tercer concurs d'escalèstric de la tarda de Catalunya Ràdio. Abans, però, us deia que parlem d'esports, però abans la pregunta era el 607-07-09-01, us estem preguntant, quin és el regal que més us va marcar per Reis? Tant perquè us el van portar, com perquè no us el van portar mai. Una pregunta que, per cert, farem els editors de la tarda els editors de Catalunya Ràdio pel dia 6, que fem un especial la tarda de Catalunya Ràdio.
Hem de ser aquí, no?, el dia 6, doncs.
Evidentment.
A la tarda.
Abans de fer el tortell, vens cap aquí.
Vinga.
Tu hi seràs, eh?
Sí.
Va, us explico. Embolica amb el cas Olmo, ho hem anat seguint al llarg de tota la programació de Catalunya Ràdio, de seguida farem un F5 amb la Laia Tudel, però no és l'únic embolic. També tenim aquest embolic de Tomàs Hertel en aquestes últimes hores, i això és del que us parlarem ara mateix. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Elisenda?
Mira, flipant una mica, perquè avui volia fer allò de... Expliquem el cas Hertel de For Dummies, allò per principiants, però és que es van succeint coses que encara fan més grossa la pilota, no?
Sí, el resum és que s'ha fet molt malament i que la veritat és que la gestió de les emocions és nefast, perquè no preveure que portar el que seria un Figo a Can Barça...
Sí.
Digues.
El Figo del bàsquet, clarament.
Sí, és el Figo del bàsquet perquè ell va negociar esquenes del Barça.
Espera.
Poder marxar al Madrid gratis fa uns anys.
Estàs anant molt ràpid. A veure. Sí, sí. Pels que no sapigueu res de bàsquet,
jo,
amb Marta Pontnou, ara t'explicaré una història que és més aviat un culebrot. Tomàs Hertel. D'acord? Mm-hmm. T'explico qui és. És
guapo.
Un jugador... Bueno, no és lleig. Val.
Bueno, ja és molt, eh?
Nano, no?
Perdó, soc més guapo jo, eh?
Però home, no, evidentment. Tu amb aquests ulls blaus, de veritat, és que qualsevol cosa guanya.
Poc més, però sí.
Exjugador del Barça de bàsquet, això vol dir que havia jugat al Barça de bàsquet, però marxa el 2019, d'acord?
Exacte.
Per un incident, o per diverses coses, però marxa amb un colofó curiós. Explica'm aquest colofó per la gent que no sàpiga res de bàsquet, Ernest.
Doncs bé, Tomàs Hertel en fi, va tenir diversos problemes al vestidor del Barça, va haver un moment en què la seva, perquè és una persona, diguem-ne, una mica problemàtica, amb un ego gran, i va arribar un moment en què no es va entendre. El Tomàs Hertel, no sé si heu vist alguna imatge recentment al 324, doncs de Svetislav Pesic tirant una ampolla d'aigua contra la banqueta després d'ell, després d'encarar-se a ell. Bé, és una persona doncs, que no connectava amb el vestidor, que fins i tot nosaltres quan entràvem al vestidor els dies que l'equip perdia ell no volia parlar i havien de ser els altres companys els que donaven la cara. I va arribar un moment doncs, que la situació va ser tan límit que el Barça doncs, li va obrir l'opció de marxar.
I què passa aleshores? Li obre l'opció de marxar. Fins aquí correcte, Marta, eh?
Sí, marxa perquè t'estàs portant fatal.
Exacte.
Com al col·le.
Però...
Sí. Però, bé, el jugador comença a negociar, no?, amb un equip, aparentment, el Fenerbahçe. Curiosament, el Barça ha d'anar a jugar a la pista del Fenerbahçe d'Istanbul aquells dies. I el jugador, doncs, li demana al club, escolta, puc venir amb el vostre avió? I mentre vosaltres, doncs, entreneu i jugueu al partit, jo em reuneixo a un hotel amb la gent del Fenerbahçe i tanquem. I el Barça li diu que endavant.
Endavant, perquè era de bon rotllo, és a dir, te'n vas al Fenerbahçe, doncs aprofita les instal·lacions o la pasta del Barça per volar fins allà.
I li paga l'avió i tot.
Reuneix-te, sí, li paguen l'avió, reuneix-te i torres amb nosaltres.
Bé, entre coses, perquè encara era jugador del Barça, vull dir. Saps? Aleshores encara era jugador del Barça. Bé, el tema és que el Barça va jugar el seu partit, però hores abans d'aquest partit, durant la sessió d'escalfament del matí, algú li xiva al Barça que en realitat no està negociant amb el Fenerbahçe, sinó que està negociant amb el Madrid.
No m'ho crec.
Sí.
Això
el Barça estava disposat...
Esteu entenent o no el drama que hi ha aquí, eh? Perquè més enllà d'esports, això és una...
I encara el volen que torni.
Espera't.
Ja el vam castigar una vegada.
És la història d'una infidelitat. Abans has dit 2017, és el 2021, això, eh?
Ah, 2021.
El 2017 fitxa pel Barça, però el 2021 és quan passa tot això.
D'acord.
El tema és que el Barça estava disposat a deixar-lo marxar, diguem-ne, cost zero al Fenerbahçe, ja amb tota la fitxa que cobrava aquest jugador, doncs el Barça ja li era un estalvi, no? Però a cost zero. Si el Barça arriba a saber que se'n vol del Madrid, no el deixa marxar, i menys a cost zero. I sort que se'n van assabentar a Can Barça, i en el moment que se n'assabenten, bloquegen aquesta operació. I fan una cosa que per mi està mal feta, els del Barça, i és que li diuen al jugador, ah, sí, doncs tornaràs, però pel teu compte. Amb nosaltres no puges a l'avió. Era època de pandèmia.
El deixen a Istanbul.
És el típic discussió de matrimoni. Pues amb mi no vens.
Sí, però això de cara al Barça, jo estic d'acord amb el Macià, que és una mica salvatjat.
Ai, a mi m'agrada molt això.
No, cobra-li transport i ja està. A veure, no el deixis allà.
És veritat que l'hotel estava pagat, que l'avió també, l'endemà, vull dir que li van pagar. Però amb nosaltres, no, amb el charter, no tornes. Tornes amb un vol regular. I va
castigat
tornar
a mitges. Val.
A mitges, sí. Sí, sí. Home, puc entendre l'enfadada del Barça i puc entendre doncs, que no va estar prou bé. Jo crec que el Barça aquí, com a institució, potser hauria d'haver portat el jugador amb l'equip i l'endemà fer el que s'havia de fer. Però la qüestió és aquesta. Doncs que Nacho Rodríguez admet, el director esportiu aleshores, que es va equivocar. Vull dir que després hi ha hagut una relectura d'aquests fets i la veritat
és
que l'equip amb
Jessica Bixos...
Si hi havia Jessica Bixos a la banqueta, també tot era molt més temperamental i, evidentment, amb aquest tipus d'entrenadors no els vaciles així com així.
Exacte. Això passa el 2021, d'acord?
Sí.
Ara ens plantem el 2024/2025. Què passa? Per què tornem a parlar d'Hertel? Ara diràs...
Perquè ell on és, ara?
Al Madrid.
Sí, molt ràpid. Abans va jugar... ell finalment surt del Barça i acaba jugant al Madrid, però al cap d'uns mesos, entremig, Hertel canvia d'empresa, de representant, i se'n va a una altra empresa, que és l'actual, la que avui ens convoca a les 6 a roda de premsa.
Com un matrimoni,
Espera't. Acaba fitxant...
Solapant relacions, no va sortir amb ell mesos després.
Acaba fitxant...
Pel Madrid, entremig, està una estoneta a l'Esbel, uns mesos, a Lió, però acaba fitxant l'estiu següent pel Madrid.
Que també surt fatal del Madrid per sortir de festa quan no tocava, etcètera,
sí.
etcètera.
Això de sortir de festa és veritat i va ser el que va fer vessar la gota, però el Madrid una vegada més va ensenyar que és un ego absolutament sinistre i complicat. És un bon jugador, però un mal company de vestidor. Mm-hmm. I abans d'un partit doncs, va sortir de festa amb un company, que no era l'únic, eren dos, doncs van aprofitar que el Pisuerga passava per Valladolid i també doncs, va acabar aquí la seva vinculació amb el Madrid i va estar un any.
Ara ens plantem... Digues, Ernest.
No, vos direu.
No, és que estava tan ficada la teva narració.
A mi m'encanta.
T'agrada perquè és guapo.
Tot m'ho expliquessin així. No, l'Hortel aquest no, ja.
Us està molant aquesta història.
Jo un home pintes així no el vull a la meva
Espera't.
Vida.
Ara ens plantem, em salto uns mesos, d'acord? Anys. I ens plantem el 2024, d'acord? Sí. Canvi, ja ho sabeu, d'entrenador a la banqueta del Barça. La Provítola, Marta, que és un dels grans bases de la tarda, anava a dir. del Barça, tant de bo. Tant de bo. Del Barça, lesionat. Per tant, no tenim la Provítola.
Val.
Es decideix fitxar un nano que es diu Neto. Aquest senyor juga 8 minuts i es fa no una lesió, no, dues lesions.
És un crac.
No, ja estava
bé, no?
Ja era famós per lesionar-se tota l'estona.
Però va venir sense lesions.
Ja, però això no es va mirar, no es va mirar bé.
Ho va mirar malament.
Jo crec que sí, jo crec que sí, perquè ja tothom deia, però aquest senyor es lesionarà, i tothom ho deia, i efectivament va passar.
Aleshores, de posició de base ens queden Núñez, sí? I Satoranski, que no és ben bé un base pur.
No, és un base de 2 metres que, en fi, que sí, al final juga de base, però les característiques que et dona doncs són les d'un director de joc normalet.
Sí, un canvi de ritme, diguéssim, que el trenques una mica per la cintura.
Pot ser, i després en contraatac sí que és un bon jugador, no és un mal jugador en quant a, doncs, si té el dia, doncs la veritat és que fa punts i assistències, però el tema és fer jugar l'equip. I això, en això, doncs, és un base normal, vull dir, tirant a bé, però normal, i el Barça, evidentment, necessita un base que aporti coses diferents. No sé si Artel és aquest base, també
t'ho dic. Per tant, arribem a aquest punt, necessitem un base. Va. Marta, sí. Anna, vosaltres que esteu seguint el 2 metres.
Escolta, us vull regalar les orelles amb una altra història, perquè tu m'has saltat el 2024, però va deixar tirada la selecció francesa.
Ai, no ho recordava, és veritat, és veritat.
Si fa això a la feina, què deu fer amb les dones o amb els homes?
Fem una passa enrere, anem a la selecció francesa.
Perquè no hem complert
les llistetes. El tema no és que deixés tirada la selecció. La selecció li va dir, acaba d'esclatar la guerra de Rússia, com te'n vagis a jugar a Rússia perquè estava negociant amb un equip, no et volem a la selecció. I el tio i el jugador els diu, no, tranquils, que jugo amb França, tranquils, confieu en mi. Va i havia signat ja pel Zenit de Sant Petersburg, i evidentment a França li han dit, tu no tornes més aquí ja. Ai, sí. Després,
en fi,
a Sant Petersburg, acaba la Xina, sí? I de la Xina al novembre, doncs, ja no té equip, i acaba la Lliga allà, i bé,
I
doncs
el
Barça
diu,
vull un jugador...
Ens plantem, ara sí, amb sí. aquesta necessitat de volem un base. Sí?
A mi m'interessa la seva vida amorosa.
Espera't. Volem un base. I diuen, calla, ahir, a l'Ernest Macià m'envia un WhatsApp en un grup que tenim de bàsquet maníacs de la ràdio i de la tele. I diu, què us sembla el fitxatge d'Artel? I jo faig, què et responc? Jo et faig,
sí.
Volem dir, sí, la brometa aquesta que s'està marcant el Macià. I veig que és veritat. Per tant, situem-nos ahir. Què passa ahir?
Doncs que el Barça ja està parlant amb ell perquè veu el mercat i veu que no hi ha massa cosa i diu, escolta, aquest paio resol, fa coses, resol la feina, potser no és el base que necessitem, però sí que dona rendiment immediat, coneix l'ACB, el club i l'Eurolliga, i és l'opció que trien el Juan Carlos Navarro i el Mario Bruno Fernández d'urgència, vull dir, també s'ha d'entendre el context d'urgència. El Barça no s'ha gastat la indemnització amb Neto, o sigui, tot això que s'ha estalviat i ho pot invertir en un altre jugador. I creuen que la manera d'invertir-ho és en Tomàs Hertel. Ja saben que això hi ha gent que no li agradarà, però pensen que la gent del Palau oblida i aquí pau i demà glòria.
De fet, fixeu-vos en les últimes declaracions de Tomàs Hertel aquesta mateixa setmana, ahir, de fet.
He hablado con Juanqui, he hablado con Mario, he hablado con Joan, todo bien, súper feliz de volver, con muchísimas ganas de empezar, de conocer el grupo.
Però Hertel avui agafa un avió venint de la Xina, l'últim destí, que ens deia ara en Macià, per passar la suposada revisió, perquè ahir, en teoria, el fitxatge estava fet. Havia de fer una revisió mèdica i fitxar pel Barça. I Laporta decideix aturar el seu fitxatge. El jugador arriba, per tant, a Barcelona, en teoria, per passar una revisió mèdica, i el club blaugrana, Laporta, no només ho atura, sinó que descarta el fitxatge. Què ha passat aquí, Macià? Qui ha pagat aquests vols perquè Artel i la seva família vinguin a Barcelona?
Fins que jo sé, se'ls ha pagat ell, perquè fins que jo sé, el Barça, i ara ho descobrirem la versió del jugador, el Barça li va dir, espera, no vinguis, tanquem-ho primer. Però, segons jo sé, el jugador ve igualment. una mica com a mesura de pressió.
Aquest matí, fa,
aquest matí ha fet les declaracions a l'aeroport, aquestes que hem sentit, dient que ja ho tenia tot parlat i que venia com un fet consumat, no? Aleshores, doncs, és veritat que els directius del bàsquet, és a dir, els directius, el Navarro i el Bruno, doncs ho veien com una opció, i que pintava que l'anaven a fitxar, però la directiva ho atura per fred de peus amb el cas Olmo, i veient que al Palau començava la gent a mosquejar-se les penyes, ja havien fet algunes algun comunicat, i que no volien veure aquest paio ni en pintura. I aquí és quan els directius diuen, Pere, parem això, parem això.
Arribats ja a aquest punt, la directora del Barça reservat, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
A veure... és evident que aquesta manca d'estratègia no deixa gaire bé el club blaugrana. És a dir, si tu has d'esperar que reaccionin les penyes o reaccioni la gent del Palau per decidir aturar un fitxatge, que ja el donàvem per fet ahir, a més, en un context d'embolic Dani Olmo...
Dic una cosa, digues. Això, normalment la Porta no actua així. Uh-huh. No sé si és que està molt emboirat amb el cas Olmo i això no sé ben bé com ha anat, perquè, o que en futbol, potser el bàsquet, però vaja, és que ell controla molt sempre el sentiment de l'afició. I em sorprèn que la Porta ja hagi permès que s'hagi fet aquest pas d'anar a buscar algú que, com deia l'Ernest, una mica el figo del bàsquet, uh-huh. perquè ell sap la reacció de l'afició. O també una altra cosa, si fins i tot això ell no ho sap o ha passat, em sorprèn també que si ell és el que volia, estava d'acord amb aquest fitxatge, per la reacció de l'afició o de l'entorn, no prengui aquesta decisió, perquè al final la Porta, si una cosa té, és que amb el que ell creu, doncs ell va fins al final. Punt, Llavors em sorprenen les dues coses, ja et dic, que ell hagi, des d'un principi hagi donat l'okay sabent la reacció, o fins i tot això, que la reacció hagi canviat d'opinió.
Pot ser que la Porta hagués delegat a Juan Carlos Navarro i a Mario Bruno Fernández aquesta decisió i no se n'hagués assabentat de la intenció del club de fitxar-te'l?
No ho sé, això el Macià controlarà més el tema de la secció.
Pot haver passat així.
Jo crec que sí. Jo crec que ell ha delegat, la secció de bàsquet té una autonomia i Josep Cubells, que és el seu directiu, que és el que porta Penyarroia o el que aposta més per ell, és el que li gestiona el bàsquet. I, per tant, la Porta se n'assabenta quan ja el tema està encès. Però, evidentment, el Barça de bàsquet té una certa autonomia i, evidentment, el president, un fitxatge temporal, doncs, home, en principi, no li ha de fer ni fred ni calor, encara que es pugui preveure que sigui una mica controvèrsia. Amb el tema Mirotić, quan explota abans d'una final, la gent del Palau reacciona bé, pensen, doncs amb el tema Ertel segur que la gent també... I em consta que des del club es volia fer una operació, diguem-ne, neteja, en què el jugador a Barça One digués, escolta'm, no vaig estar bé, disculpeu, però ni així. Ni amb aquesta idea semblava que la Porta es calmava i, per tant, l'entorn, diguem-ne, la junta directiva han decidit, doncs, no tirar endavant.
I ara l'últim gir dels aconteixements... és que Tomàs Ertel ha convocat una roda de premsa per, teòricament, parlar del seu fitxatge pel Barça.
Sí.
Avui a les 6 de la tarda a l'hotel Grand Hyatt, si no m'equivoco, sí. De Barcelona.
Sí, no, i a més, Ernest, el comunicat diu, explica això explícitament, per parlar del fitxatge d'Ertel pel Barça, no? O sigui, és com si no descartés encara aquest fitxatge al jugador. És com diu el Macià, falta si saber la versió.
És com si hagués alguna cosa signada, un precontracte o un contracte a expenses de la revisió mèdica que no s'ha produït. Home, si hi havia realment un contracte, el Barça hauria d'haver fet la revisió mèdica i descartar-lo per inventar-se el que volgués. Però la realitat és que ni li ha deixat fer la revisió mèdica. Per tant, ell es pot emparar en això. Veurem què acaba dient, No vull especular perquè no sabem encara què dirà.
A les 6 de la tarda tu vas cap allà, no, Macià?
Sí, estic anant-hi.
Però ja, favor. Disculpeu, hi ha una possibilitat de que sigui una genialitat de la Porta i sigui per castigar un altre cop a Ertel?
No, tu creus? No.
Estaria bé.
Crec que aquesta vegada no.
Crec que no, home, seria molt rebuscat.
Podem anar-hi nosaltres a fer-li preguntes?
Sí, fer-li preguntes...
Li faries de la vida personal.
Clar, clar.
A veure si és un fitxa la teva parella, no?
No, si la teva parella... I si et comportes igual a la feina que a casa, fas les mateixes...
Ai, senyor, avui a partir de les 6 de la tarda estarem molt pendents d'aquesta compareixença.
Amiga, date cuenta.
Ernest Macià, de seguida que tinguis connexió amb aquesta roda de premsa, si us plau, o resum del que vulgui dir, per favor, connectem amb la tarda,
I tant que sí. Tant
Gràcies, Macià, una abraçada.
Fins ara, una abraçada.
Fins ara, adéu. I ja que tenim a la Laia Tudel, novetats del cas Olmo o seguim igual que el migdia?
Seguim igual.
Han arribat els diners?
Han arribat tots els diners de Dubai i Qatar, que això era bàsic. Llavors ja hem pogut entregar el justificant de que ja tenim els diners al compte a la Lliga. I ara el Barça està esperant que la Federació Espanyola i la Lliga accepti tota aquesta operació que han fet, que està furíssima de termini, perquè això acaba el 31 de desembre. Però, bé, el Barça encara espera i creu que, com que han estat dies festius i els bancs feien festa i la transacció això pot trigar més, doncs que això els servirà. Jo crec que cada vegada, cada hora que passa...
pitjor.
I els inputs que van rebent de Federació i de Lliga, jo crec que van acceptant, o cada vegada aquell optimisme que sempre té el Barça comença a ser una mica menys contundent.
Però tu què en penses?
Jo veig molt complicat que s'inscrigui per aquesta via.
Creus que tindrem fora
part,
Dani Olmo?
Imagina't que l'inscriuen. Ja ha parlat el Real Madrid, avui sentíem també
a Simeone,
que tenim el tall. Mira, escoltem a Simeone.
Nosotros esperamos que simplemente se mantengan las normas para todos y evidentemente no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera. Y bueno, si tiene que seguir jugando, bienvenido sea, y si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar.
És a dir, si l'inscriuen d'aquesta manera, tindrem un pollastre amb la resta de clubs que fliparem.
Sí, i aquest és un dels temes, perquè els clubs ara, amb altres vegades que el Barça ho ha intentat, doncs potser els ha agafat més desprevinguts, però ara ja estan molt preavisats tothom. Llavors està molt atent tots els clubs a veure si accepten o no aquesta operació. Si no l'accepten, que sembla que acabarà així, Dani Olmo, evidentment, ja, per exemple, demà ja no va a Barbastre, tampoc crec que no estaràs gaire preocupat per això, però el que et queda és la via de demanar una cautelar, obrir una via jurídica.
Però com que les cautelars, pel que es veu, no se'ns donen molt bé...
No, fins ara.
Hi ha la possibilitat de que jugui la Champions i no la Lliga?
No, pot jugar res. Fins al juny no pot jugar res.
Mare de Déu, el cas Olmo. El seguirem avui també a la tarda de Catalunya Ràdio, també al Tot Costa, també aquest cap de setmana a Catalunya Ràdio. La Gràcia Tudel, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-n'hi dels col·laborants del Barça, tant de bàsquet com de futbol. Nosaltres fem una pausa. De seguida parlem de com fer la carta als Reis amb les criatures i després... Escalèstric.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Visita el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana al cor de la Segarra.
Descobreix més de 30 escenes d'oficis perduts, amb 250 actors en un entorn medieval increïble.
Amb novetat, amb realitat virtual per gaudir del Pessebre sense moure't.
Del 21 de desembre al 12 de gener. Entrades a pessebre.org.
Aquest Nadal torna la màgia del Pessebre Vivent dels oficis perduts a Sant Guim de la Plana.
A hores d'ara, els Reis d'Orient estan una mica estressats.
És que hi ha molts de nens i nenes que demanen el mateix.
Esclar, són les joguines més buscades.
Però s'acaben.
El Corte Inglés no, perquè tenen joguines exclusives de les primeres marques que només trobes aquí. Jocs educatius i electrònics, nines i vehicles... Les joguines més buscades es troben al Corte Inglés.
Visca!
A la botiga, la web i l'app.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a nadalalsaeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Fins al 31 de març podeu seguir fent donatius a la Marató per les malalties respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Dos minutets i seran 6:15 de la tarda. Recordo, Déu-n'hi-do, el culebrot d'Artel.
Jo, a mi si m'expliquen els esports així, amb aquestes carenetes que hi ha de fons...
Et dic una cosa, que hauríem de fer, que hauria de fer jo els esports.
Clar.
Així li agradaria a tothom.
Amb un toc de...
Comencem pel matí el micròfon i deixeu-ho per la nit, eh?
No.
El matí... A la nit el deixo.
Al matí que segueix el Ricard, que de matina molt, per favor. Jo em quedo de col·laborador al Tot Costa, en tot cas. Avui, tornem a parlar del tema dels Reis. El 607-070901. De seguida resolem qui s'emporta. Recordem dos premis avui, eh?
Això mateix.
Tenim un val de 30 euros.
per gastar a Caprabo, i un lot de galetes Virgínia. Per tant, dos premis en joc entre tots els que ens envieu whatsapps al 607-070-901 explicant-nos el regal de risc que més us ha marcat per bé o per mal. I també aquell que demanàveu i mai va venir.
El telesketch.
Sí. N'hi ha uns quants d'aquests, eh?
Que pot ser un regal in absència, eh?
Això, jo el telesketch és la primera vegada que vaig danys col·laterals. Sí que me'l van portar, però se'm va trencar la rodeta, sabeu? Era molt important. I com ho feia? Home, molt importants, eren els jocs.
Sí, bàsicament.
I me la vaig enganxar jo mateixa amb superglue, però també m'hi vaig deixar els dits enganxats.
Ai, nena. Ah.
I recordo la meva imatge de telesketch a la falda, dits enganxats a la rodeta i un drap.
No volies telesketch? Aquí tens el telesketch.
I se'm van enganxar els dits a la rodeta al telesketch.
Ai, pobra.
Val, 607-070-901, els vostres missatges, de seguida amb la Iala el repassem i otorguem els premis. Abans, però, no vull tancar el tema de Reis, sense parlar de nens que no saben gestionar la carta als Reis, precisament. De vegades demanen més coses de les que els Reis els poden portar, d'altres volen joguines que nosaltres, com a pares, diem, hosti, això que els Reis no els hi portin, no? Ara bé, la mare dels ous, què passa quan els Reis no els porten el que havien demanat? Que això és un clàssic. O quan comparen els regals amb els dels seus amics? Clar, com gestionem aquesta frustració, no?
I et vaig a fer un spoiler que mai estan contents. O sigui, mai tot el que obren i després, oh, m'ha encantat tot. No, sempre, ai, ara no m'han portat no sé què, que és just aquella joguina sexista o...
Que els Reis han considerat que això no es porta,
no? Que no calia.
No? Saps què passa? Que també hi ha Reis. Els Reis són respectuosos amb les normes de cada casa. A casa meva, el meu fill volia unes ulleres d'aquestes virtuals.
Sí.
Però a casa meva estan prohibides les pantalles. En la qual cosa els Reis no portaran
home,
això.
No són tots els Reis.
Estic segur, clar, perquè si no el podràs fer servir, perquè per què portaran?
Clar, la meva filla durant molts anys em va estar demanant una escombra i un pal de fregar.
Què dius?
Joguines d'aquestes d'imitació. Clar, jo m'hi vaig negar a posar-ho a la carta. Jo no volia que ho portés a la carta.
Demana-li als Reis que portin
una rumba. Dos anys va plorar pel pal de fregona. Sí.
Mireu, com podem orientar els més petits a l'hora de fer la carta als Reis? Com gestionem aquesta frustració? Ens ho pot respondre la Imma Marín, que és especialista en jocs i fundadora i presidenta de la consultora pedagògica Marimba. Imma, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ai, que ens has d'ajudar amb això, dels regals, de la carta als Reis.
Que complicat, que complicat.
Home. Així d'entrada jo et diria, la carta als Reis l'han de fer les criatures soles o els adults els hem d'ajudar?
Home, els adults hem d'estar-hi present i hem de participar, diguem-ne, però la carta l'han d'escriure els nens. És una carta de desitjos, no és una llista de la compra.
Ah, això és important, fer-los-ho entendre.
Això jo crec que és un matís important, no és una llista per veure què... sinó és una carta que els escrius a algú perquè els hi vols demanar coses que et fan il·lusió. Llavors, els adults hem d'estar presents, hem d'ajudar-los a que la carta sigui ben xula, que no posin gaires coses perquè els Reis que ja tenen una edat si no s'atabalen, els hi hem de donar pistes perquè aquella carta triomfi.
Per tant, allò de a la meva època, jo recordo que venien els del Corte Inglés i es posaven a les portes dels col·les.
I tant.
Regalaven els catàlegs.
Tu anaves
encerclant. Aquesta manera, diguéssim, que no és gaire òptima, oi?
No és, a veure, aquesta pot ser una manera de preparar la carta. Me lo pido. Però també a canalla, clar, no poden demanar allò que no coneixen. Per tant, dies abans, ja fa unes setmanes, i fins i tot algun mes, anar apuntant allò que ens en recordem que ens agrada, això va bé per no acabar fent cas de l'últim anunci o de l'últim catàleg.
I tu que ho saps tot, perquè la meva filla ha posat a la carta que li toca la loteria al meu pare. Tu saps com s'ha de posar això perquè passi? Vull dir, aquest regal sí que vull que li doni.
Clar, això seria bé que passés, però clar, jo sempre els explico que els Reis són màgics i que per tant tu els hi pots demanar el que vulguis.
Ara,
els Reis et porten el que ells volen.
Clar,
aquest és el pacte.
Clar.
Tu demana el que desitgis. Ara, això sí, has d'acceptar que els Reis et portaran el que a ell els hi sembli.
Això és un bon discurs d'acompanyar-los en aquest sentit. Perquè,
sí,
Imma, els hem de posar... És a dir, a la carta tu ara em dius són desitjos. Per tant, entenc que no hem de limitar un nombre màxim de coses que poden demanar. Sí que els podem explicar de dir, escolta'm, tu posa el que vulguis, passa que els Reis són molt conscients que potser et porten un parell o tres de coses.
Exacte, i a més llavors va donar-los pistes, el que deia abans, no? Per exemple, no facis una carta llarga, molt llarga, perquè llavors els lleis es cansen de llegir. I posa el que més il·lusió et fa al principi, per si només llegeixen les dues primeres coses que l'encertin.
Clar,
saps? O sigui, a dintre del món de la màgia, tu tens oportunitats per anar ajudant a la canalla a escriure la millor carta possible.
I
no?
Sempre és important que posin alguna cosa de sorpresa. Sempre els hi dic que posin, mira, posem una sorpresa o una cosa que no m'esperi.
Farà il·lusió, no?
Això és molt bonic, no? I amb aquesta idea de tu demà el que vulguis i els Reis et portaran el que els hi sembli, els Reis sempre et poden portar alguna cosa que no has demanat, no?
Per tant,
l'important... Digues, digues, perdona.
No, tu, Imma, que ets experta, digues, digues.
Que de seguida m'hi poso. Escolta, doncs aquesta idea, no?, de demanes el que vulguis, ells et portaran, i si alguna cosa no te la porten, a lo millor, i és per alguna raó fonamentada, a lo millor el rest ho poden explicar.
Ah, en una carta, clar.
Clar, igual que tu escrius una carta, els Reis també et poden deixar una carta.
Dir, mira, la pistola, Maria, aquest any no te l'hem portada, o exacte, no te la portem perquè sabem que a casa no agrada això.
Exacte, i perquè a nosaltres ens sembla que mira, amb qualsevol joguina de construcció, amb els teus dits, ja te la pots fer. Per tant, i donar explicacions, també és bonic això, no?
Està bé, eh?
Sí. S'ha de dir que els Reis l'any passat el meu fill gran li van enviar una carta dient que li van portar moltes coses, que era molt bon nano, que les notes eren molt bones, però que si volia aquest any els regals que demanava havia de ser més endreçat.
També
demanen coses als Reis de tant en tant.
I tant, sí. Això és un pacte.
Les coses concretes, eh? A més, siguis més endreçat. No allò de porta't bé, perquè el porta't bé...
No, porta't bé, molt genèric.
Sí, exacte. I a més, normalment vol dir no siguis dissident, que justament en parlàvem ahir.
Fes cas.
Que facis cas a tot qui sigui, això tampoc no és. Imma, crec que uns consells molt vàlids per ajudar les criatures, si és que encara no heu fet la carta, ajudar-los, sobretot a entendre que els Reis al final fan la seva màgia, no són una llista de l'Amazon, sinó que accepten suggerències i al final ells porten el que creuen convenient, el número d'ítems que creuen convenient, i inclús et poden donar explicacions del per què no porten algunes coses.
Exacte, felicitar-te i que els Reis, ells també els expliquin coses, els Reis, qui són, per què demanen aquella joguina, amb qui jugaran... Tot això fa que el Dia de Reis es converteixi en un projecte de família, que és el més bonic del Dia de Reis.
Imma Marín, especialista en jocs i fundadora i presidenta de la consultora pedagògica Marimba. Imma, moltíssimes gràcies i escolta'm, que els Reis et portin algunes de les coses que has desitjat.
Espero que sí, a vosaltres el mateix.
Una abraçada, Imma.
Una abraçada.
Adéu. Va, vinga, digueu-me dos números, de l'1 al...
254. El primer número, Marta,
jo que estic
serà...
emocionada, el 83.
El 83. Aquest serà pel val de 30 euros a Capravo.
A veure, qui correspon, 83?
El 83, espera't un moment. La Bea. La Bea, mira, allò que deies, que la teva filla demanava una escombra... Doncs a la Bea diu que una vegada li van portar una escombra de bany.
Oh, sí!
Diu, és increïble, encara estic traumada.
Es mereix el val.
Ui, si se'l mereix. I un segon número de l'1 al 254, Malcolm, sisplau.
El 253.
200... Hòstia.
Malparit, eh?
No, perquè si no aquests números mai toquen.
És fàcil. Mira, el Carles diu que una vegada li van portar un joc d'anatomia humana i llibres del cuerpo humano. No diríeu mai a què es dedica avui dia.
És metge.
Carles. És cirurgià.
Oh! Mira que vivan les coses.
Aquests Reis sabien, eh? Qui
ai, senyor.
Això.
Ayala, anem cap amunt a la sala de direcció, que és de fer d'assistent de carretera. Marta Bonnou, Malcolm Otero, juntament amb Montse Virgili i amb la Laia Tudel, ara mateix, en escassos 3 minuts,
escalfar roda.
La gran competició de l'escalèstic de la tarda.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Sota la dita! Sota la dita! La Joaco Garcia aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 6, la TDT del Barbastre Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fes esport, millora la teva salut física i mental. Somriu, redueix l'estrès, augmenta l'energia, enforteix els músculs i les articulacions. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya, Estrella Damm i CaixaBank.
Aquest Nadal utilitza el transport públic. Mou-te en metro i bus. Puja al telefèric de Montjuïc, agafa el bus turístic i gaudiràs del Nadal amb tots els sentits. Perquè anar en transport públic fa Nadal.
UTMB. Al Tot Gira estem preparats per obrir l'any esportiu.
Atenció!
Aquest cap de setmana viurem en directe els setzens de final de la Copa.
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, farem la prèvia del Barbastre-Barça. Seguirem la primera etapa del Dakar i serem al Palau amb el Barça Peníscola de la Lliga de Futbol Sala.
Diumenge, activarem el xip Supercopa al nostre bar. Seguirem el Liverpool United de la Premier i la segona etapa del Dakar.
I anirem a dormir aviat perquè venen els Reis.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge, a partir de les 4, amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Rebem Elena Miquel, cantant de La Fe i Les Flores Azules. Ens parla de la seva obsessió per The Cure.
Els he seguit l'autocar després del bolo de Barcelona fins a l'hotel Ars on s'allotjaven.
I ens visitarà també un gat. T'has trobat un gat quan pujaves fins aquí o no?
Sí, m'he trobat un gat.
Era el gato que està trist i azul?
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
5 minuts i seran 3 quarts de 6 de la tarda. Ja sentiu la fressa? No és per menys, perquè ha arribat el gran dia. Avui se celebra la tercera edició del Gran Campionat d'Escalèstric de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio comença la TDS. La TDS, la transmissió de l'Escalèstric.
I participen Montse Virgili. Molt bona tarda, Montse, estimada.
Hola, bona tarda. Estic a la toc un i quart, senyores. Des dels 5 anys, eh? Si això ho fem rodar, serà la bomba.
No és per res, sexy. Laia Tudel, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, no?
A veure amb qui et toca, eh?
A veure.
A veure amb qui et toca. També tindrem a la Marta Fontnou. Marta, estàs una mica cagada,
no,
tu, eh?
No, que us fotré la pell a tots, ja veurem. Si sóc la més bona, conduint d'aquí.
I amb Malcom Otero. Malcom Otero, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tu ja estàs preparat per competir?
Bueno, jo ja he dit que era el regal que no em van portar els Reis. Vull dir, estic molt emocionat.
A veure, hi haurà dues semifinals on s'enfrontaran dos dels nostres pilots, d'acord? Els que resultin guanyadors s'enfrontaran a la gran final. En aquests moments, Montse Virgili, tens el número 1, Laia Tudel, el número 2, Marta Pontnou, el número 3 i Malcom Otero, el número 4. Fetes les presentacions, expliquem la dinàmica i ara és hora de fer girar el bombo. I la sort ha dictat sentència, el quadre queda així. Montse Virgili contra Marta Pontnou i Malcom Otero contra Laia Tudel. El guanyador.
No, és molt
bona. El guanyador de cada emparellament s'enfrontarà a la gran final per guanyar el títol del campió del gran concurs d'escalèstric de Catalunya Ràdio. Ha arribat el moment...
Que hi ha de premi, a veure, parlem-ne.
És una abraçada
Catalunya.
Molt forta i un cotxe a l'escalèstric. I un cotxe a l'escalèstric. És l'hora de donar el tret de sortida a la tercera edició del gran campionat d'escalèstric de Catalunya Ràdio. És una tradició de les festes, com ara els canelons de Sant Esteve o el raïm per Cap d'Any. Ja fa estona que el so dels motors rugint se sent a la sala de direcció de Catalunya Ràdio. Davant meu, evidentment, heu sentit els quatre concursants, doncs tinc davant meu, com cada any i per tercera vegada a la història de la tarda, un circuit espectacular i una persona espectacular. Per favor, demano un aplaudiment per en Sergi Andreu.
Gràcies. Gràcies.
Serà l'encarregat de la nostra transmissió, d'explicar tot el que passa a la cursa. Sergi, com definiries
plaer,
el teu...
Més aquí.
Home, per favor, com definiries el teu grau d'il·lusió d'estar transmetent
Mira,
això?
Mira, porto tot l'any esperant això. Sí, sí, no, no.
Això tot, i el pàdel, no?
Exacte. Tot el que ha passat en aquest 2024 era bé, un entreteniment per arribar al dia d'avui.
Estàs més nerviós per això que pel fet de que l'Espanyol es pugui salvar?
Sí.
Molt més,
sí, sí,
eh?
Perquè, com que estic convençut que l'Espanyol se salvarà...
Ja pots estar convençut,
avui
estic, ja.
Avui els nervis s'han a flor de pell.
Ai, senyor. Escolta'm, Sergi, si haguessis d'apostar per un dels nostres quatre pilots, per qui apostaries? Per la intenció, per la cara, per la felicitat.
Mira, jo li he vist a Montse Virgili...
Sí?
Un joc de canell, aquí amb el comandament.
Això és d'una altra cosa.
La Laia no està per l'escalèstric avui... No. Pel que sigui.
La Laia està pel tema Olmo, pel tema el bàsquet.
I clar, el Malcolm i a la Marta no els conec tant, però bé, poden ser la revelació del campionat.
Poden ser
la revelació, per tant.
Pots comptar. De seguida anem amb la primera semifinal. Abans, però, deixeu-me explicar el traçat, les seves característiques. Tenim una persona que en sap de veritat, és en Lluís Arnau. Bona tarda, Lluís.
Hola, bona tarda.
Ara la gent dirà Lluís Arnau, director general de l'empresa Escalèstric, qui ha muntat tot aquest tinglado anualment a la tarda de Catalunya Ràdio. A veure, Lluís, quines són les característiques d'aquest circuit?
Bueno, és un circuit... bastant inspirat en Montmeló, o sigui que...
Ja deia que em sonava la forma.
Sí, sí, és una rèplica bastant semblant, així que, doncs, la gent se l'hauria de conèixer una miqueta.
En aquest cas, farem dos contra dos.
Marques, pateix.
Què ha de saber la Virgili d'això? Dos contra dos, però Escalèstric actualment fins a quantes pistes admet?
Doncs poden córrer fins a 9 pilots en una pista de dos rails.
9 pilots?
Sí, sí, ara doncs tenen intel·ligència, poden inclús haver-hi avançaments, repostatge de gasolina i tot es gestiona a través d'una aplicació i l'experiència de joc és espectacular.
Em sembla molt heavy. Sabíeu que vosaltres, apretant un botó del comandament, podeu passar per aquest encreuament i canviar de pista, no? Entenc que ho sabíeu.
Sí, sí, ara ens ho han dit, sí.
Molt bé.
No ho sabíem.
No ho sabies, sabem, no teníem ni idea. I així vols guanyar, eh? Molt bé.
És difícil, eh? És difícil, s'ha d'apretar un botó, eh?
T'estàs suant les mans, Montse.
M'ho faig a sobre.
A veure, Lluís, consell pels nostres pilots.
Com sempre, no sortir-se. Poc a poc i bona lletra.
Com a la vida, no sortir-se de la línia.
Poc a poc i bona lletra, ja us ho heu dit. Mira, nosaltres
ja
tindrem...
Ja estan fent trampes.
A la vostra dreta teniu en Gerard López i l'Anna Ayala, d'acord? Gerard López, Anna Ayala, bona tarda a vosaltres també, sobre taulers.
Hola, hola.
Assistents de pista.
La vostra feina serà, i això és important, eh? Recordeu, no podeu tocar el vostre cotxe quan surti de la pista. Només poden ser Gerard López i Anna Ayala, d'acord? Que col·loquin el cotxe a la pista, indiferentment.
Ja podeu anar ràpid, eh? Xop,
ràpid, vinga. Treballeu pels dos equips, eh?
Acceptem suborns, eh?
El que tu vulguis, però...
I hem de deixar al mateix lloc o podem fer veure que l'hem premi.
No podeu fer trampes. Qualsevol cosa, qualsevol trampa, quedareu desqualificats.
Mira la Pont Nou, mira què està fent la Pont Nou.
Marta, no pots avançar, eh?
Si
tu vés escalfant pneumàtics. Lluís, això, el tret de sortida, com funciona? És a dir, tu desbloqueges des de l'aplicació o com va?
Sí, ara amb l'aplicació donem la sortida i hi haurà un semàfor que donarà el compte enrere.
El cantaré jo.
El cantaràs tu, d'acord?
El cantaré jo, sí. I quan jo digui endavant, podreu començar ja a córrer la pista, que aquest circuit, per cert, s'assembla al de Montmeló, deia Lluís, però sí? És el circuit Trescat.
Trescat.
Aquest és el nom del circuit.
D'acord, quantes voltes hauran de fer?
10 per cada... voltes.
10 voltes.
10.
Per tant, farem 10 voltes, primera semifinal, 10 voltes, segona semifinal, i 10 voltes la final.
I la final, 10 voltes més.
D'acord. No podeu tocar cap dels cotxes... Cap dels concursants, recordeu, només posen cotxes a la pista, a Anna Ayala i Gerard López. Qualsevol infracció de les normes suposa una eliminació immediata. Ho tenim tot a punt, Sergi?
Sí.
Jo ho deixo a les teves ordres.
Jo diria que els que no han de participar a la primera semifinal, que s'allunyin de la pista...
Sí. Bé.
Bé, qui començarà?
Comença.
Hem de fer presentació dels concursants?
Evidentment, comença Marta Pontnou i Montse Virgili. Endavant, Sergi Andreu, tot teu.
Marta Pontnou se la coneix com la fletxa de Sabadell. Després del futbol i de la música, les curses d'Escalèstric són la seva altra gran motivació en aquest món. La reconeixereu perquè porta el cotxe amb més bon gust estètic, també és el més pesat, perquè competirà amb el maleter carregat de polvorons i Coca-Coles.
Ah, però... Com es nota que la coneixes?
La seva contrincant serà Montse Virgili, la bala de Tarragona.
Epa.
Formada com a pilot al circuit intern de la petroquímica, el fum del motor és perfum de roses per ella comparat amb el de les xemeneies. Serà, sens dubte, el rival més dur. La seva passió pels cotxes és tan gran que el seu programa va estar a punt de dir-se Les rodes i els dies.
Bravo!
I saps el millor de tot? Que no tinc carnet de cotxe.
Oh, què dius?
Endavant, Sergi.
Doncs esteu a punt.
Podem fer una volta de reconeixement?
No.
Tenim temps?
Oh, no ens coneixem a la pista.
Un moment, importantíssim.
Sí.
Hi ha dos cupres aquí, un vermell i un blau.
Quin és blanc, carinyo?
Aquí hem determinat amb el llum
que
era blau.
Ah, és que l'he vist el cul. Sí, perdó.
Quin és de la Montse, quin de la Marta?
El meu vermell.
Vermell. Sí.
Vermell, vermell.
El meu és el blau, passió. Blau petroquímica.
Va. És a dir, pel carril, pel rail de dins, hi va la Marta amb el Cupra vermell, amb el Cupra blau, per la part de fora, Montse Virgili. Esteu a punt?
Sí, vinga.
Això és el punt de començar. Primera semifinal, buscant un lloc a la gran final del Campionat d'Escalàstic de Catalunya.
Estic posant molt nerviosa.
Estic posant nerviosa.
3,
Catalunya.
2,
que anem.
1, gas! Comença, ulló, carall, primer accident.
Ja m'ha fotut
el Cupra de la Marta va per endavant. El darrere, el de la Virgili. La Marta agafa avantatge. De moment no surt de la pista. Agafa la zona virada amb molta habilitat.
Ai,
ara sí, marxa de la pista. L'avança la Virgili, però torna a accidentar-se. Ara les dues pel mateix carril. Això,
no, que vaig per dins jo. Ai, perdó, és, vaig per dins jo.
Això és una bogeria. Per fora, ara va la Virgili amb el Cupra blau. Ha agafat massa ràpid el revolt. Ha sortit de la pista.
Però que també anem per la mateixa pista.
També ha sortit la Marta. No paren de marxar del carril.
No,
una mica de prudència.
Pista.
Una mica de calma, sisplau. A les dues pilots. Això no avança. Els cotxes són més fora que dins. Ara qui va al davant és la Virgili. Són 5 voltes per la Virgili. 4 n'ha de fer la Marta. Això és a l'equador d'aquesta primera semifinal. Encapçala la Montse Virgili, que s'hi manté.
La tia que no té carnet.
Petroquímica aquí, Tarragona,
encara la Virgili al davant, molt per endarrere, la Marta Pontnou. La Virgili, queden dues voltes. Dues voltes. I la semifinal se l'endurà la Montse Virgili. Una volta, Montse. La Montse serà la campiona. Victòria! Victòria per la Montse Virgili.
Apassionant, perquè
els marsutos matarem a tots!
Marta, estaves obsessionada amb que anàveu pel mateix carril, sí, però Lluís, si no m'equivoco, és a dir, el comandament respon al cotxe.
Quin fart de suar, tu.
Ah, el carril.
Exacte, i a sobre tens un botó amb el qual tu pots canviar de carril.
Ah, nena. La Virgili ha canviat de carril.
Clar,
sense
que
tenir
de carril, queda saber. Ah,
que no.
Jo pensava que donava gas al teu.
Que no ha canviat de carril.
Espectacular la performance de la Montse Virgili, que ha començat amb 350 trombos al minut, però després sembla que s'encarrega la...
Ha començat molt accidentada aquesta cursa, fins que no li heu agafat
sempre
una mica.
Sempre em passa així, eh? Sempre em passa així. Primer trombos i després li foto fort.
Sí.
Per tant, primera finalista, Montse Virgili.
Montse Virgili, i ens falta una segona finalista.
Va, foli.
Vinga, va, a la segona semifinal hi tenim Laia Tudel i Malcolm Otero. Laia Tudel, la reina de l'asfalt. La benzina, sí, i la velocitat donen sentit a la seva vida. El Barça una mica també. Ha intentat que Dani Olmo fos el seu copilot, però pel que sigui no ha pogut ser. Com que no tenia avui gaire feina, competirà ple rendiment, no us en fieu, que ve forta. Malcolm Otero, el tro de Calafell.
S'està posant molt seriós, Malcolm Otero, sí, com si estigués a punt de guanyar una cosa important.
L'autopista Pau Casals és el seu banc de proves.
All right!
Surt amb l'avantatge de ser l'únic dels participants que té nom de pilot de veritat. Malcolm Otero, Maverick Viñales, són la mateixa persona.
Estan allà a tocar.
Del tinglado d'avui només lamenta no haver-lo pogut acompanyar amb un bon berenar per omplir la panxa.
Menys mal que ha menjat tortell abans, sí? Perquè si no la criatura estaria aquí rugint, eh?
Vinga,
va, estic nerviosa, eh?
El Cupra blau, qui se'l queda?
El Malcolm.
El Malcolm, Malcolm. El vermell és per la Laia.
Vinga.
Esteu a punt?
Sí.
3, 2, 1... Gas! Comença la cursa. La Laia ha començat fora, accidentada. El Malcolm, amb molta més prudència, agafa bé la zona virada. Avança, li treu avantatge. A la Laia, lidera la cursa, Malcolm, que
no
acaba
pots,
de sortir.
Malcolm, no
acaba de sortir de la pista amb el seu cotxe. També ha sortit la Laia. Són dos accidents ja en poques voltes. El Malcolm, però, encapçala i lidera la cursa aquesta segona semifinal, buscant un lloc a la final. Agafa molt bé els revolts, la panoràmica. La panoràmica, oh, l'agafa bé. Malcolm torna a sortir. La Laia, que mira de guanyar metres, mira d'escurçar-li la distància.
Oh, xoc,
ara mateix,
xoc de pista.
4 voltes ha fet el Malcolm, 3 voltes la Laia. El Malcolm continua capdavant de la cursa.
Laia,
a plena
no
velocitat, a ple rendiment.
Malcolm,
el Cupra blau de Malcolm Otero va al davant. Ja són 6 voltes. 4 n'ha fet la Laia. Malcolm Otero, amb autoritat dominant aquesta segona semifinal del Campionat d'Escalèstric de Catalunya Ràdio. Són 7 voltes, 8 ja.
La cara de Malcolm Otero no té preu.
Impotent Laia Tudel, que no sap ben bé com capgirar la situació. Malcolm Otero se li està imposant. Li queda una volta a Malcolm Otero i guanyarà. Serà a la final! A la final! A la final, Malcolm Otero! Laia Tudel!
Un desastre! desastre, digueu.
Un desastre. Autèntica calamitat. La conducció de Laia Tudel.
Calamity Tudel, eh? Li diràs. A veure, Laia Tudel, com valoraries avui el teu, la teva performance en pista?
No estava concentrada, realment. O sigui, un desastre. Un desastre i he fet... O sigui, he sortit molt de pista, trobo. No sé
per
com
favor,
ho he fet la resta.
Estava apretant molt el comandament. O sigui, anava molt a gas, la Laia.
L'expert que diu que massa, no? Massa canya.
Home, anaves massa ràpida, eh? Espero que la realitat condueixis més a poc.
No, soc més prudent, sí.
Home, fill meu, és que només apretaves a les rectes i a les corbes te sorties. O sigui, Anna Ayala, que estava allà de recull pilotes, de recull cotxes.
Ara
em
preguntaràs
quantes vegades has posat el cotxe a la Laia?
No ho sé. Entre 10 i 325, més o menys.
Déu-n'hi-do. Malcom Otero, t'hem vist molt concentrat?
Jo, com he vist que ja estava una mica accidentada, he anat poc a poc, tranquil, intentant no sortir-me del carril i allà, poc a poc.
Lluís, ha fet l'estratègia de conservació. Quan ja s'ha vist guanyador, ha dit, ara l'important és no sortir, oi?
Ha aplicat la teoria perfectament.
Malcom Otero, ara et falta la pràctica a la gran final.
La gran final la tenim aquí. Ja tenim els dos concursants. És un duel entre tarragonès i Baix Penedès.
Ai, nervis.
Una mica.
Ai.
El problema és que serà, si guanyo jo, serà el primer cop que guanya el vermell. Perquè sempre ha guanyat el blau i el blanc.
Sí. Quin tens tu?
No, està bé.
Malcom Otero, quin tens?
Quin vols?
Tinc el vermell.
El vermell.
A veure, apreta.
Sí, jo tinc jo.
El vermell el té el Malcom Otero.
A veure, posem ordre.
Posem ordre.
És a punt de començar la gran final, tercera edició...
Tercera edició?
...de la gran final del campionat d'escalàstric de Catalunya Ràdio, el circuit 3CAT. Tenim dos finalistes inèdits que busquen...
He de guanyar jo, que no tinc carnet.
...el títol.
He de guanyar jo.
He de guanyar tu, he de guanyar tu.
Calma, eh? Calma. Sí. Montse, per favor.
Pel carril de dins, amb el Cupra vermell, anirà...
Malcom Otero.
Malcom Otero. Pel carril de fora, amb el Cupra blau, Montse Virgili.
Nervis.
Hi ha nervis?
Home, mals. Ara mateix tinc una metja dins que no m'acabo.
Esteu a punt?
Quina estratègia faràs? La
mirada del tigre, eh?
Estratègia, cremar-ho tot. Cremar-ho
tot. Si t'acaben de dir que l'estratègia conservadora és la bona, tieta.
No cremis tant,
és igual,
que fotràs el cotxe a la plaça.
És per un tema de petroquímica.
Val? Endavant. Sergi, quan vulguis,
Preparats? 3, 2, 1... Gas! Comença! Malcom! Amb el cotxe vermell per la part de dins. Quina competició més ajustada. De moment, ningú surt de la pista. Malcom ha sortit. Lidera Montse Virgili.
Ai.
Surt, però recupera. Guanya metres, guanya distància. Malcom, ara tots dos pel mateix rail. Això no pot ser. Tots dos pel mateix rail. Trepitjant-se els talons.
M'ha fet fora,
Els dos cotxes van fora.
El feminisme aquí.
Reprèn Montse Virgili. Encapçala la cursa. Quarta volta. Lidera Virgili. La de la petroquímica.
Quins nervis!
Malcom Otero, que s'ho mira de lluny, que mira de guanyar, de recuperar. Virgili, que torna a sortir de la pista. Ara els dos cotxes amb el mateix carril.
Empatats!
Sis voltes, empatats. Ara és Malcom, qui va al capdavant. Virgili, Malcom, bon revolt. A la zona virada, tots dos la superen bé, sense problemes. Una altra vegada, en aquell revolt infernal. Superen els dos cotxes.
Canvieu de carril.
Les voltes més dures del circuit. Ara mateix lidera Malcom. 9 a 9. Compte, queda una volta. Guanyarà el cotxe vermell. Guanyarà el cotxe vermell. Campió el cotxe vermell de Malcom.
Malcom Otero.
Campió. Malcom campió.
Malcom Otero campió.
He estat molt allà,
Competidíssim.
Expliqueu, Que ho sàpiga Catalunya, que això no es veia, eh?
Com ho has vist, aquesta final?
T'haig de dir que jo crec que és l'edició més competida pel que fa a la final.
Un aplaudiment per l'edició més competida d'aquestes tres edicions de la tarda de Catalunya Ràdio.
Escolta, i el regal, una abraçada, de veritat?
De veritat?
No pot ser un cotxet de l'Escalèctric o alguna?
Pot ser un cotxet de l'Escalèctric.
El regal serà el carnet de conduir.
Espera, que el Lluís ens dirà quin és el regal.
No el vull.
Lluís, quin és el regal?
Home, un cotxe Escalèctric, de veritat.
Bravo, un cotxe a l'Escalèctric!
Consolació, que jo tinc un disgust que no me l'acabo.
Sí.
No saps patir per altres coses, però coses de cotxe...
No, Malcom Otero, molt romàntic.
Com a guanyador, a veure, un discurs que vulguis fer a tota l'audiència que ens ha acompanyat aquí.
Ho tenia guanyat amb aquest nom.
No, la veritat és que ha estat molt difícil. He hagut de canviar de carril dues vegades, que semblava que era molt difícil.
Ojo,
I jo pensava que perdia, però al final la sort ha estat estava de part meva i he guanyat.
I has mantingut la calma, perquè sí. Virgili l'ha perdut una mica al final, ai, no?
S'ha precipitat
en
alguns.
No, en el moment que estava per davant jo he pensat, ara has d'aguantar, aguanta, que ja es posarà nerviosa. No es posava gaire nerviosa, però així tot.
Ha pres males decisions en els pitjors trams del circuit.
Avui sí. Ens passa molt allà baix.
Sí que demano un aplaudiment fortíssim per la Montse Virgili, la Laia Tudela, la Marta Bonnou, en Malcom Otero, evidentment el nostre mestre de cerimònies, en Sergi Andreu. Sempre disposat a enredar-te, eh?
A vosaltres.
Ho fa molt bé, aquest noi, l'heu de fitxar, eh?
Treballem poc. Ara, aquests tinglados ens encanta.
Aquest t'encanta, sí, eh?
Jo volia agrair als meus patrocinadors, sí, que són xocolates Virginia.
I, evidentment, sí, també gràcies a Lluís Arnau, director general de l'empresa Escalestric, que ens ha muntat aquest tinglado per tercer any consecutiu. L'any que ve hi tornem, no, Lluís?
Home, ja, això és una tradició.
Home, per favor. L'any que ve no farem circuit Montmeló. Quin circuit podem fer?
Ja pensarem en alguna cosa.
Algun circuit xungo, no?
Sí, algo més elaborat, perquè veig que les prèvies estan més complicades, però la que agafeu al nivell i ha estat molt disputat.
Ens han de deixar practicar.
Farem una ronda d'escalfament. En fi, a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per aquesta tercera edició del concurs d'Escalestric de la tarda de Catalunya Ràdio. Sergi, et sentim el cap de setmana, eh?
Sí, home, i tant.
Sí, tu escolta, a veure si surts, no?
Sí.
Nosaltres anem al butlletí informatiu. A la tornada, alerta, perquè us fem recomanacions de sèries d'Apple TV+. Parlarem de la tele amb l'Àlex Gutiérrez i farem l'última i marxem amb en Xavi Fernández.